segona jornada del curs de governança de la sostenibilitat i el canvi climàtic a l'àmbit local. Avui, per no allargar-me, explicar ben bé qui hi ha en el programa, ja els anirem presentant a mesura que vagin arribant. Tan sols abans, només comentar que l'Emma, allà darrere, té el full de registre perquè signeu per constar que heu vingut i que al final de la jornada ja tenim els certificats d'assistència per a aquells que els vulguin. Val? Si algú ha de marxar una mica abans, doncs que ens ho digui i ja li donarem. I d'altra banda, que aquí tinc uns fulls d'avaluació que ara us els farem córrer i que tanmateix, encara que hagiu de marxar abans, que sisplau que l'ompliu, que ens interessa saber la vostra opinió del curs, de l'organització, i que també li podeu facilitar a l'Emma o a la Laura, que està davant de l'Emma. Val? Allà darrere. Bé, bueno, sense més preàmbuls, llavors, comencem. És un honor per nosaltres avui comptar en aquesta primera conferència amb l'Antonio Turiel, que és doctor en física i científic titular de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC. És part del grup de recerca de recursos energètics i des de fa un temps estan investigant i estan estudiant molt a fons tota la problemàtica del peak oil. Bueno, ens semblava que aquest era un tema clau perquè estem enmig d'una crisi econòmica i estem enmig d'un gran conflicte ambiental que és el canvi climàtic, però a més estem davant de la fi de l'era del petroli. Hem vist el principi i en veurem la fi. Per tant, creiem que és molt interessant tenir una bona base científica de com està aquest tema i això ens ho explicarà avui l'Antonio. Moltes gràcies i deixo la paraula.
Bon dia. Bueno, primer de tot, gràcies a l'organització per haver-me convidat a fer aquesta xerrada. Jo ara el que us faré serà un resum de quina és la situació de la crisi energètica a la qual ens trobem immersos ara mateix, tot i que evidentment tendim a centrar-nos en les coses més properes, la crisi econòmica o nosaltres, la gent del carrer, la crisi financera, els polítics i la gran banca i els grans empresaris. Jo el que us vull explicar és que tots aquests problemes que estem patint estan tots molt lligats entre ells, molt lligats a la crisi ambiental, de la qual també parlaré breument, per algun motiu, perquè l'Institut de Ciències del Mar, que és on jo treballo, forma part del Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals. També nosaltres fem coses de medi ambient i de canvi climàtic en particular. És la quantitat de dades que tinc que és molt gran. Aquesta xerrada és un resum, està molt condensada. No només parlaré de petroli, el petroli serà del que més parli, però només parlaré d'això. I quan acabi aquesta xerrada, tindreu la impressió de que jo estic boig o que vosaltres esteu a punt de tornar-vos bojos. Perquè el que us explicaré és una situació realment molt complicada, esgarrifosa, molt diferent de la que se sol presentar als mitjans de comunicació. Jo el que us recomanaria és quan jo acabi, un altre dia, en algun altre moment, després de les birres i demés, que busqueu les dades. Jo tinc un blog, donaré la referència al final, allà podeu trobar molts enllaços a dades que són públiques. Tot això que explicaré és notori, és conegut. El problema és que tenim tendència a intentar presentar les coses d'una manera una mica més optimista, potser del que de vegades és. També has de dir que el que jo explicaré no significa la fi del món, ni molt menys, però sí que significa la fi d'un determinat món, una determinada manera de fer les coses. I és una cosa urgent que ens afecta ja i una cosa contra la que haurem de lluitar al mateix temps que contra la crisi econòmica, la financera i l'ambiental. Però bueno, sense més dilació, ara que ja us tinc una mica espantats, començo a explicar. Doncs primer faré una mica una descripció del problema de l'extracció de recursos naturals, de recursos minerals. Faré després un descriptiu resumit incidint sobretot el petroli i després una mica més per sobre de totes les altres fonts d'energia i més habituals que es parlen. Vale? Parlaré de quines són les conseqüències d'aquest estat de coses que explicaré i per últim presentaré les conclusions que seran molt breus, no? Per no fer la xerrada més llarga. I després m'agradaria que em preguntéssiu, perquè segur que de moltes coses que jo diré d'una manera molt resumida tindreu dubtes, qüestions que podeu preguntar. Jo sóc doctor en física teòrica, o sigui que tinc un coneixement força avançat d'algunes coses, no tingueu por de preguntar-me detalls més complicats. Bueno, doncs, parlant del problema, la primera cosa que us parlaré és de què és el peak oil i després què és la gran escassedat o el peak everything, no? El peak de tot plegat. Què és el peak oil? Doncs la qüestió és que els recursos minerals, qualsevol recurs mineral no pot ser extret a un ritme constant, sinó que segueix una certa curva d'evolució. No? Normalment pensem, per exemple, en el cas del petroli, que extreure petroli és fer això. No? Aquesta és la meva filla. I bueno, doncs pensem, doncs, hi ha una bossa, punxem en una palla, realment per la pressió de la roca que hi ha sobre el petroli surt tot sol, no cal xuclar, però pensem això, que forma basses, que forma doncs, un got, diguem-ne. No és així. En realitat el petroli, que és la descomposició, prové de la descomposició d'algues formades fa centenars de milions d'anys, està en llets de sorra que han format doncs, són roques arenisques i és més aviat com un líquid que està mullant una esponja. Vale? I aleshores hi ha el problema de tota la percolació, de com pot fluir, de la tensió superficial, és a dir, és molt més difícil d'extreure i normalment el que passa amb això és que tu quan intentes extreure petroli punxes en un lloc, comences a extreure, però després arriba un moment que la roca col·lapsa i els pors i els conductes ja no estan oberts, el petroli no flueix, aleshores doncs has de trencar la roca o has d'injectar un fluid a pressió per intentar afavorir que pugui sortir, etcètera, etcètera, i tot té un límit, perquè arriba un moment que el que et queda, tot i que et queda molt, està molt dispers, en petites gotícules o en petits reservoris que per poder accedir-hi hauries d'obrir un nou pou gastant molta energia. I aquest és un tema que tampoc no es parla i és fonamental, i vosaltres que sou científics heu de tenir molt present. Quan es parla d'extracció d'energia, se sol parlar del cost econòmic. Aquest no és el cost que hem de mirar, perquè la moneda és una cosa que varia amb el temps. El que hem de mirar és el cost energètic, que també varia, perquè la tecnologia ens permet millorar la capacitat d'extracció, però al mateix temps anem a fons cada cop més difícils a la seva extracció, amb la qual cosa, si es mira, el consum d'energia per produir energia i el concepte que al final s'ha rellevat, la taxa de retorn energètic, cada cop és més petita. Recuperem menys energia per l'energia que invertim. Aleshores, això implica que amb el petroli i en qualsevol altre recurs arriba un moment que ho has de deixar estar i has d'acceptar que allò cada cop va sortir més lentament perquè si no gastaries molta energia més de la que recuperes, això no t'interessa pas. Doncs, bueno, aquí us parlarem una mica de la corba de Hoover, els que sàpiga una mica d'això, doncs, bueno, tot us serà molt familiar. Aquest senyor, el Marion King Hoover, a començaments dels anys 50, va modelitzar amb una aproximació la corba de producció de petroli per camps, per regions i fins i tot per països. No? És un model idealitzat, no és un model real, correspon a unes hipòtesis senzilletes, però ens dona una idea de com funcionen les coses. La seva deducció es basa en dos postulats bàsics. El primer és que la probabilitat de noves troballes de petroli depèn de quan falta per descobrir, la qual cosa és lògica. No? Quan més encara no has descobert, és més fàcil que trobis un nou jaciment. L'altra hipòtesi és que els recursos que es troben s'exploten amb la màxima eficiència, que aquesta justament és la cosa que a la realitat no sol passa tan sovint. Doncs bé, el resultat del model de Hoover és una corba logística, que d'aquesta manera és les reserves, que és la quantitat de petroli que encara queda per extreure, té una forma sigmoidal i la producció doncs, és menys la derivada de les reserves i la corba que et dona és una corba en forma de campana. No té per què ser simètrica, depèn dels paràmetres. ¿Vale? El que li interessa més la part matemàtica doncs, la és la ràtio de probabilitat, aquella que parlava la probabilitat de trobar nous jaciments i la B està relacionada amb l'eficiència de l'extracció. Bueno, aquesta és l'última fórmula de la presentació, eh? O sigui que no tingueu por. I aquí tenim un exemple concret d'un afitament de la producció al Mar del Nord del petroli produït per Noruega. ¿Vale? Els punts en blau són els punts dels valors de producció cada any i la corba vermella és el millor afitament. Com veieu, bueno, en una situació que el recurs que els noruegos són gent que, bueno, que fa les coses de manera eficient, doncs, bueno, doncs es veu que la predicció és força bona. No? A la realitat ja dic és molt més complexa que això, però de la deducció de Hoover podem extreure una sèrie de conclusions que sí que són vàlides en general. La primera és que no es pot evitar les conseqüències fatals de la corba. Hi haurà sempre una pujada ràpida al començament, a mesura que vas descobrint més bé les característiques geològiques del reservori, vas sabent més bé on és el petroli, etc. I al final hi haurà un declivi terminal, no pots evitar. Al final també decaurà de manera exponencial. Vale? si millores l'eficiència perquè tens accés a una nova tecnologia, doncs extreuràs més ràpid, aleshores pujaràs més ràpid, però després també baixaràs més ràpid, perquè la quantitat de petroli és la mateixa. Si s'empitjora l'eficiència, per algun motiu, per exemple és el cas de Rússia, quan es va descomposar la Unió Soviètica, hi va haver molts depous que van estar tancats, parats, i aquí va haver una pèrdua d'eficiència, no? I això va generar un plató, una meseta. No? O bé el que fa l'OPEP, amb el seu mecanisme de control de preus, que ells sempre tenen una part de la producció que diuen capacitat ociosa, que pel que sembla ja s'ha extingit, però bueno, doncs, en què ells controlen el preu. Si el preu puja massa, doncs, obren una mica més l'aixeta. Que el preu baixa molt, doncs, tanquen una mica l'aixeta i més ho controlen. I això el que genera és un plató, una meseta. Però estàs renunciant a una part de la producció, igualment si fas això, i en qualsevol cas arriba un moment que arribes a interceptar el moment del declivi i acabes tenint un declivi, no ho pots evitar, un declivi exponencial. La deducció de Hubbert inclou els recursos encara per descobrir. No? És força ridícul, quan es veu als diaris i demés, no, ara han trobat no sé quin jaciment i demés, tal, que és grandiós, que després veus les xifres i de grandiós no té res. I bueno, però és que això, no, i això, la teoria del peak oil no s'aplica i tal, però el que dius, això està contemplat dins la teoria. De fet, el que està passant és que a l'actualitat, a diferència del que passava als anys 60, que per cada barril que es consumia es trobaven cada any 12 barrils més, ara mateix es trobem en una situació completament inversa. Per cada barril que es troba, en consumim 3. O sigui, realment el problema que tenim és que en aquest moment no estem descobrint prou com per reposar. Però la clau de tot en realitat no és tot el petroli que queda, que pot quedar molt, sinó a quin ritme el podem extreure. Aquesta és la clau. El petroli no s'esgotarà. El que diu el peak oil no és que el petroli estigui a punt d'esgotar-se, que és el que els periodistes diuen de manera senzilla i tal. No, aquest no és el problema. El problema és que no surt a la mateixa velocitat. De fet, surt cada cop més lentament, cada cop surt menys per any. Bueno, l'any 56, el senyor Hoover va predir que la producció de petroli dels Estats Units arribaria al seu zenit. Va fer diversos escenaris, un d'ells era que arribaria al seu zenit o màxim de producció cap a l'any 70. ¿Vale? I com en aquell moment la producció creixia, doncs es van riure d'ell. Què va passar? Que malgrat tots els esforços que es van fer i es va millorar moltíssim l'eficiència, es va generar un pic més alt del que predia la curva, però també va caure més ràpid després. I al final, efectivament, el pic va ser l'any 70. En aquest moment, els Estats Units produeixen la meitat del que van arribar a produir el seu pic. I a més, això és només la tercera part del que ells consumeixen en aquest moment. La qual cosa, evidentment, ha originat un munt d'inestabilitat geopolítica. Qui posa 30 anys són 40. Bueno, què és la gran escassetat? El comportament en forma de pic del petroli no és privatiu d'aquest recurs natural. Molts recursos naturals, no tots, però la majoria, segueixen curves de comportaments molt semblants. En un sistema de lliure mercat com és el nostre, en el moment que tu tens una matèria que pel que sigui s'està encarint, està costant més d'extreure aquesta matèria, hi ha una tendència a reemplaçar-la per una altra matèria que tingui funcions equivalents però que sigui més barata, que costi menys extreure al final. No? I jo dic, clar, al final és l'energia que costa extreure les coses. Això és molt eficient des del punt de vista que et permet prosperar molt ràpid, però això també implica que sincronitzes els zènits de producció de totes les matèries. I al final no hi ha una infinita substitutibilitat, no pots substituir infinitament perquè el nombre de matèries primeres que pots fer servir en una certa funció és limitat. I al final el que estàs fent és sincronitzar els seus zènits. Sincronitzar, ara ja ho veurem, no passen tots el mateix dia, a la mateixa hora, però molts dels zenits de producció energètic passaran en un període d'unes poques dècades, que és el que explicaré a continuació. Això és el que es diu el peak everything, no només passa amb les matèries energètiques, passa amb les matèries minerals. La gent no se n'adona en quin món vivim, però una cosa que és important de saber és que el zenit de producció, per exemple, del plom i del mercuri va ser l'any 80. El de l'or, que ara va tan buscat, va ser l'any 2000. Cada any es produeix un 1% menys d'or que l'any anterior. El de la plata està al caure. El coure serà el 2015. Comencem a tenir problemes d'abastiment de coure, etcètera, etcètera. Bueno, doncs ara parlaré de l'estat de totes aquestes fonts d'energia i encara em deixo alguna. Vale? Començant pel petroli, que és la que donaré més èmfasi perquè veig una mica la situació. Però abans de començar doncs farem unes consideracions generals per valorar l'estat de les fonts d'energia. En aquestes consideracions generals una cosa que s'ha d'entendre és que quan es parla d'una font d'energia i de la seva viabilitat durable, no? Sostenible per a una societat, s'han de tenir en compte tots aquests factors. Si estem parlant sobretot d'una energia no renovable, hem de tenir en compte en quin moment s'arribarà al seu zenit, perquè a partir del zenit cada cop podrem confiar menys en aquesta font, faltarà aquesta font, no podrem viure al mateix nivell. Vale? També és important saber quina és la taxa de declivi terminal, en el moment que arriba a aquesta zona de la dreta de la curva que comença a declinar, que declina exponencialment, que es declina molt ràpid, doncs interessa saber quina és la taxa de declivi. Un punt fonamental que he comentat ja una mica abans, la taxa de retorn energètic. Que això què vol dir? Vol dir quanta energia guanyem per cada unitat d'energia que invertim. Vale? Els pous de petroli de l'any 1900 tenien una taxa de retorn energètic molt gran, 100. Tu gastaves energia equivalent a un barril de petroli i en extraies 100 barrils. Cap a l'any 70, aquest valor va caure a 30. 30 està força bé de totes maneres. Vale? Vol dir que la proporció que estàs invertint per produir més energia és negligible, és un 3%, no és una cosa massa greu. Vale? A l'actualitat, la taxa de retorn energètic del petroli està per sota de 20, tot i que s'ha millorat molt la tècnica, com que estem anant a jaciments més extrems, en condicions més dures, estem perforant molts metres de roca, en alta mar, etc. etc. La taxa de retorn energètic s'està rebaixant. Estudis antropològics ens diuen que la taxa de retorn energètica mitjana de les fonts d'una societat ha d'estar al voltant de 10. Per què? Perquè diguem, la generació d'energia és el factor previ a qualsevol altra activitat. Veurem després, l'energia en el fons és treball, és capacitat de fer treball. Tu el que vols una societat, però també un organisme viu, això també s'aplica en ecologia, l'animal, doncs, bàsicament caça i amb la seva activitat de caça o de recol·lecte, recollit, el que sigui, ha de procurar-se prou energia com per després mantenir-se ell i mantenir la seva família, etc. etc. En una societat amb un nivell de complexitat no necessàriament enorme, perquè estem parlant de jo que sé, les primeres societats agràries i de més, es veu que la taxa és de l'ordre de 10. Alguns autors diuen que podríem arribar fins a 5, però en qualsevol cas hi ha un mínim, que no és 1. No? Quan una font d'energia arriba a 1 vol dir que esteus tanta energia com la que produeixes, com la que consumeixes, amb la qual cosa ja no és una font d'energia per sota de 1, que seria el cas, per exemple, de l'electricitat o del hidrogen, ja no són fonts d'energia, són portadors d'energia. Tu els crees perquè t'interessa, perquè són maneres d'emmagatzemar l'energia o de fer servir l'energia d'una manera diferent i acceptes una pèrdua. La generes en una altra font i acceptes una pèrdua, però bueno, no són fonts. En quant a les fonts, jo dic, la mitjana de totes les fonts ha d'estar en un valor, digue-li 5, digue-li 10. Si mirem la història, més aviat està al voltant de 10, la qual cosa diu que arriba un moment que les fonts que tinguin una taxa de retorn energètic molt baixa no es poden, simplement no permetrien mantenir una societat, perquè arribaria un moment que has d'invertir tants esforços per produir energia només que ja no pots tenir cura de la mainada, ni de la gent gran, ni de la teva pròpia salut. És a dir, has de descuidar moltes coses perquè tota la teva activitat es centra només en produir energia. En quant a les energies renovables, un punt molt clau que moltes vegades s'ignora és quin és el seu potencial màxim, fins a quina escala es poden portar, quina és la màxima quantitat d'energia que versemblantment poden produir. I un punt que és important per totes, evidentment, més la situació que ens trobem, són les necessitats de capital. De vegades pensem que perquè sabem solucionar un problema de manera tècnica, ens creiem que fem així i ja està. I no és veritat, si tenen requeriments de capital importants, implica que com a mínim caldrà un cert temps per poder implementar la pràctica i a més potser amb els criteris de finançament d'avui en dia, amb rendiments econòmics molt baixos, aquestes fonts no es poden explotar sense un canvi de l'estructura econòmica. Cap font d'energia, és el que explicaré ara, explotada o en projecte actualment, té la capacitat de subministrar, bueno, cap d'elles en particular, ni totes elles combinades, té la capacitat de proporcionar-nos una quantitat d'energia que s'assembli a la que estem consumint avui en dia. I quan dic que no poden produir una quantitat d'energia que s'assembli, vull dir que si tenim sort podríem mantenir una cosa com el 10% del que consumim avui en dia. Que igualment és una quantitat d'energia gegantina, monstruosa. Jo una cosa que vull que reflexioneu, ho estava comentant justament abans de començar la xerrada, és la quantitat d'energia que es consumeix al món avui en dia representa una potència mitjana, ja sabeu que la potència és energia dividida per unitat de temps, i com en el fons estem pensant en quanta energia produïm en un any, o sigui, sí, estem pensant en termes en realitat de potència. No? Doncs la potència mitjana de tota l'energia que es consumeix al món és 14 terawatts. i que es diu aviat. Doncs, bé, sabeu, terabats, megagigatera, són bilions de bats, vale? Bilions espanyols. Doncs, bueno, catalans, perdó. Doncs, si tu divideixes aquesta quantitat entre el nombre d'habitants del planeta Terra, et dona 2.200 watts per habitant del planeta Terra. Un home gran, fort, sa, pot fer en mitjana, treballant de manera contínua, Indurain feia 400-500 watts, però una persona que treballa durant molt de temps de manera seguida normalment produeix al voltant de 100. És a dir, cada persona d'aquest planeta té 22 esclaus energètics al darrere. A Europa aquesta quantitat és de 45 i als Estats Units de 120. Són s'ha de donar una idea de quin és el volum enorme d'energia que estem consumint i moltes vegades despilfarrant. Però bueno, abans de continuar en això ja vull continuar en això. Bueno, parlarem ara de petroli, que és de totes les fonts de què més parlarem. I us presentaré una sèrie de dades de quina és la situació i jo us convino a que en busqueu més i confirmeu les coses que us explico aquí. L'arribada del zenit de producció del petroli, el peak oil, porta sent debatuda des de fa més de 4 dècades. I bueno, doncs pots tenir una gran varietat d'escenaris en funció de qui plantegi. Hi ha gent que fa coses completament esborrejades, com això d'aquí, que bàsicament no es veu declivi fins l'any 2100 i pico, no sé què. La majoria dels models es troben per aquí. I fixeu-vos quines dates estan donant. Estem parlant de les primeres dècades del segle XXI. Estem parlant de l'any 2015, 2020, etcètera, etcètera. Això és una gràfica de fa un any i pico, em sembla, i la situació està canviant. O sigui, aquesta gràfica encara es pot considerar optimista i aquesta reflecteix una mica tot el debat que hi ha de quina és l'evolució, quina serà l'evolució que farà el petroli. Us recordo, el problema és arribar al màxim de producció, no quan s'esgotarà. El petroli no s'esgotarà mai, però cada cop se n'anirà produint menys cada any. I clar, hi ha un moment que no pots confiar en ell. Aquestes són les dades de l'Agència Internacional de l'Energia i aquí el que us estic mostrant és quina és la producció total de petroli, la línia vermella, i el blau és el petroli cru, el petroli que realment s'extreu del subsol. La diferència entre la vermella i el blau són altres petrolis que se sintetitzen, que són petrolis de pacotilla, de mala qualitat, amb menys capacitat energètica, i que tenen altres problemes que després comentaré. I si us fixeu bé, la producció de petroli del món ha anat pujant fins l'any 2005, i de l'any 2005 no puja més. Durant aquest període de 2005 fins ara, essencialment el que ha estat passant és que hem anat esgotant, hem anat exhaurint les reserves estratègiques, no, les reserves operatives, hem estat gastant petroli que teníem emmagatzenat d'abans. I amb això hem intentat mantenir els preus controlats, però la realitat és que la producció de petroli no puja més. I a pesar de que en principi l'OPEP té una certa capacitat ociosa, pel que sembla el petroli que tenen, que no estan produint, és de tan baixa qualitat que no es pot fer servir. Perquè aquest és el problema que s'ha plantejat quan ha començat la guerra de Líbia. Aràbia Saudita ha desbloquejat la seva capacitat ociosa i s'ha trobat que aquest petroli aquí a Europa no el podien refinar perquè tenia un contingut de sofre molt gran, perquè clar, ells tenen en reserva els pous més dolents, amb el petroli de més baixa qualitat, i aquí aquest petroli no es pot refinar perquè produeix massa sofre i aleshores hauries de posar uns filtres a les refineries que surt molt car i no pots fer. I fins i tot barrejant-ho amb petroli del bo, que també ho van intentar, l'especial blend, doncs tampoc no va funcionar. Amb la qual cosa ens trobem que precisament per la guerra de Líbia falta 1,5 milió de barrils dels que típicament es consumien. Que al món s'exporten, la producció, com dic, porta més o menys estancada des del 2005 en uns 85, entre 85 i 86 milions de barrils diaris de producció en mitja. Aquest plató de producció ja està induint per nosaltres, els països rics, els països de l'OCDE, que ja no són tan competitius com els països emergents, està produint tots els efectes d'un peak oil. Aquesta és una gràfica que bueno, jo vaig començar a presentar ara fa 2 anys i per això s'ha acabat el 2009. Això és l'evolució del consum de diversos grups de països. La línia lila de dalt, bueno, perdó, morada de dalt, representa el consum de l'OCDE, que inclou Espanya, els Estats Units, Alemanya, els països més industrialitzats. Com veieu, des de 2005 està caigant, és normal, estem en un plató, no es produeix més petroli. Amb la qual cosa, com que hi ha altres països asiàtics, no de l'OCDE, que és la línia lila d'aquí, que pugen molt ràpid perquè estan produint les mercaderies que comprem nosaltres aquí, no els costa carregar el cost del petroli, doncs com que és un lloc de suma zero, la quantitat de petroli és constant, si ells pugen, nosaltres forçosament baixem. I això és la previsió de com podria ser els propers 5 anys. I ja tenim dos punts més en aquesta gràfica i estem seguint aquesta trajectòria. Vale? Estem perdent capacitat de consum de petroli a Espanya, als Estats Units, no tots al mateix temps, Espanya va començar més tard, va començar a partir del 2008, als Estats Units el 2007, però bueno, en mitjana des del 2005 estem perdent els països de l'OCDE un 3% del nostre consum de petroli. Perquè clar, d'algun lloc ha de sortir el petroli que consumeixen els xinesos i els indis. Bueno, i com veurem més tard, hi ha una connexió molt forta entre energia, petroli en particular, i economia. Darrerament, o sigui, aquest tema del Picoil és un tema que ha passat molt baix al radar dels mitjans de comunicació i darrerament se l'està començant a donar una mica més d'atenció i darrerament la pròpia indústria està començant a acceptar que efectivament hi ha un problema després de negar-ho durant dècades que pogués arribar. Vale? I aquí bueno, presentaré simplement un recull d'algunes notícies. Aquest noi és el Lionel Badal, que és un periodista, el qual va tenir la sort de contactar un exagent de l'Agència Internacional de l'Energia, que és un organisme de l'OCDE que s'encarrega d'assessorar els governs occidentals sobre quina política han de seguir en matèria energètica, doncs va parlar amb un que havia estat a l'agència i un altre que està a l'agència en aquest moment, i el van explicar, li van explicar bueno, que les projeccions que fa l'agència, les dades del passat les dona correctes, les que són, però després fa projeccions de futur, i des de fa 5 o 6 anys les seves projeccions de futur cada any les ha d'ajustar cada cop més a la baixa perquè no s'estan complint. I li van explicar a aquest noi que el que està passant és que per pressions dels Estats Units ells maquillen les seves previsions inflant-les perquè als Estats Units hi ha la por de que si sapigués la veritat els mercats s'ensorrarien. Jo dic, bueno, en vez del que s'estan ensorrant ara, jo no sé pas si poden ensorrar-se, però potser sí. I clar, això va ser un escàndol. Això va ser va sortir publicat fa 2 anys. Aquest senyor és el José Sergio Gabrielli, que és el president de Petrobras, de la Companyia Nacional de Petrolis del Brasil. Aquest senyor, al desembre de l'any 2009, va reconèixer que el peak oil de tot el tipus de petroli arribaria l'any 2010. Aquest altre senyor, tan campechano ell, és Christophe de Margerie, que és el conseller delegat de Total, de la gran companyia petrolera francesa, i va declarar al gener del 2010 que el món no passarà mai dels 89 milions de barrils, que és més o menys el que s'està produint ara als pics de producció, i que el peak oil en qualsevol cas seria abans del 2013. I aquí tenim tot un seguit d'informes que van sortir l'any passat, encara tinc alguns més d'aquest any, però és que si no, no acabaria mai la presentació. Això és l'informe ITPOES, que és de Industry Task Force on Peak Oil and Energy Security, que és un think tank anglès format per 6 grans empreses que cotitzen el seu equivalent d'IBEX 35, incloent-hi Virgin, que us sonarà. Doncs aquestes empreses tenen un think tank perquè estan molt preocupades pel tema del petroli, tenen molts contactes amb el govern. Aquesta és la segona edició del seu informe. La primera deien que el peak oil seria el 2013, ara diuen que amb la crisi s'ha retardat una mica i que en qualsevol cas seria el 2015. Aquest és un informe de l'exèrcit dels Estats Units que identifiquen que hi haurà un desfasament entre oferta i demanda de 10 milions de barrils diaris cap al 2015. Això és una presentació de l'analista en cap del Departament d'Energia dels Estats Units, que això també donaria per parlar molt, però bueno, que va fer l'any 2009 davant d'un grup d'industrials i que un periodista francès va descobrir i va preguntar-li, perquè clar, aquí es veu clarament que hi ha un gap entre el que s'espera que sigui la demanda i el que s'espera que sigui la producció. Fixeu-vos que estan parlant que cap a l'any 2030 la producció es trobaria més o menys a la meitat. Això són les previsions del Departament d'Energia dels Estats Units. El periodista aquest francès, en Mathieu Sinon, va contactar amb el Glenn Sweetman i li va dir, bueno, i això? I dic, home, sí, clar, si no es fa la inversió, pues sí, sí que pot passar. I a continuació van agafar el Glenn Sweetman i l'han canviat de departament i ara treballa per l'Agència de Seguretat Nacional i no pot fer declaracions. No? I aquesta és la situació actual. Al juny de l'any 2010 va sortir aquest informe. Aquest en particular us recomano molt, que el busqueu i el llegiu. És un informe de Lloyds. Lloyds és la companyia d'assegurances més gran del món, anglesa. Curiosament, quasi tot té a veure amb Anglaterra. I és brutal, aquest informe és brutal. O sigui, descriu quins problemes es presentaran quan arribi el peak oil, que ells diuen que segurament vindrà aviat i que hi haurà problemes de subministrament, el supply crunch, que diuen ells, cap a l'any 2013, és que en 2 anys. jo crec que a més són optimistes, perquè ells no comptaven amb Líbia. Setembre del 2010, aquest altre informe també és impressionant, un altre exèrcit, aquest l'exèrcit alemany, parla del Picoil, diu que és una amenaça real per la seguretat d'Alemanya i de la Unió Europea, diu que el Picoil és imminent, que els seus efectes més greus es manifestaran d'aquí 10-20 anys, diu que s'haurà d'acceptar relaxar la política europea en quant a la defensa en matèria de defensa dels drets humans i que fins i tot la democràcia a Europa està en perill. Déu-n'hi-do. Setembre del 2010, doncs tenim aquí aquest altre informe de la, és que és tot allà, i després a Nova Zelanda unim una resolució del Parlament cada any, bueno, en fi, tant com vulgueu. Vale? Però el més important de tot és una fita històrica, de fet, que l'Agència Internacional d'Energia, que sempre ha estat superoptimista en les previsions, l'any passat va treure el seu informe, el que és el seu escenari de referència, doncs van treure aquesta gràfica, en la qual ells reconeixen que el petroli cru, el petroli que s'extreu del subsol, ja havia arribat al seu zenit i que bueno, ells consideren que segurament es mantindrà en aquest nivell durant altres 20 anys. La qual cosa és una mica increïble, perquè, però bueno, és que és la manera, no ho poden dir més clar, jo també ho entenc. Això és el petroli dels jaciments que encara s'han de desenvolupar, llocs que s'ha fet un forat però no s'ha desenvolupat perquè no és econòmic. I aquesta franja de color blau clar és el petroli que encara s'ha de descobrir. Que s'ha de descobrir petroli, segons aquests senyors, a un ritme que és 3 vegades el ritme actual. Actualment cada any es descobreixen 10.000 milions de barrils al món, en mitjana. I aquí estan preveient que poden arribar a 30.000. La qual cosa és absurda, perquè cada cop és més difícil de trobar. I sobre aquest plató ells diuen, bueno, i amb el que aporta el gas natural i el petroli no convencional, doncs mira, encara podem pujar una mica. I pensen que en 20 anys podríem arribar als 93 milions de barrils diaris, una cosa així. Molt lluny del que feien fa 6 anys. Fa 6 anys parlaven de 120 milions de barrils l'any 2030. Ara ja estan diguem 93, l'any 2035. És a dir, és una acceptació que realment la producció de petroli no pot créixer més. A sobre, si en busqueu, trobareu desenes d'articles a premsa. The Guardian, Independent, The Observer, que són diaris anglesos, el Wall Street Journal, el Wall Street Journal en plena crisi del deute grec al començament l'any passat, va treure un editorial, en pàgina 2, dient que els líders europeus més aviat s'haurien d'ocupar del Picoil, que és un problema més greu i més urgent que el deute grec. Der Spiegel, que va fer la filtració de l'exèrcit alemany, La Vanguardia, que regularment va traient articles sobre el Picoil, es podeu trobar, aneu a les hemeroteques, poseu Picoil i ja veureu. El País, com aquest, ja els hi costa més, no es fa tanta gràcia i treuen de tant en tant algun article del Mariano Marzo, que és un catedràtic de geologia de la UB, que és una eminència en aquest tipus d'històries. Sí, bueno, però bueno. Això és la situació quan el petroli, diguem-ne, sobretot el petroli cru, i una mica els líquids, no? Tots els líquids del petroli. Es parla molt, i se'n parlarà més, dels petrolis no convencionals, petrolis generats d'altra manera, sintetitzats, amb menys capacitat energètica. I tenen una sèrie de problemes, jo faré només un seguit ràpid aquí, per exemple, tot el que són líquids de gas natural típicament són molècules curtes, butà i coses així. Nosaltres necessitem cadenes més llargues per fer benzina i no et dic ja per fer dièsel. Una qual cosa, sintetitzar-ho a partir d'aquí consumeix molta energia i la capacitat productiva és molt petita. El gas to liquids, que és un procediment que és el que es diu el Fischer-Tropsch per convertir carbó o convertir gas en una cosa semblant al petroli, té unes pèrdues d'energia del 50%, en la qual cosa parteixes del que puguis produir de gas per altres mitjans i en realitat per produir una cosa semblant al petroli i perds la meitat de l'energia, que no sé si és molt bon negoci, però bueno, si no et queda més remei, també doncs el que dic amb el carbó passa el mateix, pots convertir carbó en una pèrdua del 50%, consumint força aigua a més, però bueno, això el Franco va arribar a fer. Hi havia una època que aquí els cotxes marxaven amb petroli sintetitzat al carbó, que té més sofre i es carrega els motors més ràpid, però bueno. I que per cert no funcionarien els motors actuals d'injecció, però bueno. Les sorres bituminoses del Canadà, no? És una font que també haureu sentit potser parlar i que encara es parlarà més, té uns greus problemes ambientals, incrementa enormement l'emissió de CO2, és la raó per la qual Canadà és l'únic país firmant signatari del protocol de Kyoto que s'ha esborrat per culpa de les sorres bituminoses. Canadà s'ha convertit en una república bananera, bueno, petrolera, i té molts problemes. No es pot escalar a grans quantitats, es diu que s'arribarà a produir 4, 5, 10 milions de barrils diaris, no és veritat, estan estancats al voltant d'un i mig, potser arriben a 2. consumeix moltíssima aigua, aquest és el problema principal, no tenen prou aigua per produir tot aquest petroli, necessita molta energia, i té una TRE molt baixa, alguns diuen que 5, altres que 2. No pot ser la font principal d'energia, hem de tenir com a mínim 10 perquè sigui la font principal d'energia. Petrolis extrapesants, els petrolis de la faja de l'Orinoco a Venezuela, pues tenen el mateix problema, és cosí germà de les sorres bituminoses, tenen els mateixos problemes. Pissarres bituminoses, ja s'ha començat a parlar, el shale oil requereix molta aigua i tenen una TRE molt baixa. Una cosa que és important és que la TRE és la rendibilitat energètica. I jo dic, necessitem que sigui de l'ordre de 10 com a mínim. La rendibilitat energètica està molt relacionada amb la rendibilitat econòmica. Una cosa que no sigui rendible energèticament mai no ho serà econòmicament. A l'inrevés podria ser cert. A l'inrevés podria ser, una cosa podria ser no rendible econòmicament i tot i així podria ser rendible energèticament. I pues, tenim els petrolis d'aigües profundes i antàrtiques, que són petrolis que tenen un alt risc a la seva explotació i que tenen a més una TRE molt baixa. I els biocombustibles pues, fan competició amb els aliments. Heu de pensar que en aquest moment al món el 5,5% de la producció total de gra de tots els cereals i el 8% de tot l'oli vegetal s'està destinant a produir biocombustibles, produir la magra quantitat de 1,5 milions de barrils diaris, a comparar amb els 85 que es consumeixen al món de petroli. Si dediquéssim tots els conreus actuals a produir biocombustibles, només produiríem 15 milions de barrils. I a més té una terra molt baixa, requereix molta aigua, bueno, és un aprenentat en el sentit comú, però bueno. Bueno, resumint, estat del petroli, data del cènit, probablement ja s'ha passat, la taxa de declivi pues, arriba fins a un 4% anual, però això depèn de les inversions, perquè el problema que tenim és que la taxa dels pous actualment en explotació, la taxa de declivi és quasi un 7%. Compensem això amb els nous camps i pous que estan entrant en explotació. Si es produeix una davallada d'inversions, com va passar l'any 2008, quan el preu es va ensorrar, perquè el preu del petroli es va ensorrar per falta de demanda, perquè va començar la crisi, els preus del petroli havien estat molt alts. I va arribar un moment que moltes economies no van ser capaços de seguir, molts negocis van tancar, van fer fallida, i la demanda va caure en picat, i al caure la demanda va caure el preu. I en aquell moment les companyies petrolieres no trobaran interès en fer grans inversions. Penseu que per fer un forat al mig del mar s'han de gastar 200 milions d'euros, perdó, de dòlars, i el forat pot sortir sec en una probabilitat de 2 sobre 3 i en alguns llocs de 4 sobre 5. I aleshores però, les companyies van deixar d'invertir tant. I què va passar? Que del 2008 al 2009 la inversió va caure un 20%. Ara s'està recuperant, però encara no hem recuperat els nivells del 2008. Amb la qual cosa, què passa? Això és superimportant per poder mantenir aquesta taxa de declivi del 4%. Si comença a haver molta inestabilitat al mercat del petroli, les inversions no són rendibles, etc., o les companyies s'ensorren, ja veieu el que està passant amb el Repsol, doncs no és segur que podem mantenir això. La TRE que té? Doncs de 20 i està anant cap a baix, malgrat l'avanç tecnològic. Quin potencial màxim té? Depèn dels autors. Se situaria al voltant d'uns 90 milions de barrils diaris, alguns diuen una mica més, altres una mica menys. I actualment el petroli, perquè us feu una idea, representa el 34% del consum d'energia primària. 5 minuts. Hòstia, anir una mica més ràpid. Vale. I bueno, quan necessites de capital, doncs necessites de capital molt elevades. Passo ràpidament perquè no em donarà temps. Carbó. La dada del cènit està situada entre el 2011 i el 2020. Podria ser aquest any. La taxa de declivi del carbó és molt lenta, les reserves són molt grans i això bueno, doncs anirà declinant mica en mica. Es pot fer servir durant un temps. Té una terra molt bona, però depèn de la del petroli. És a dir, nosaltres per fer explotació de mines de carbó necessitem fer servir molt de petroli. Però estan en jocs, has d'anar amb excavadores, amb compressors, etc. Tot això funciona amb petroli. El seu potencial màxim, l'equivalent a uns 105 milions de barrils diaris. Actualment representa el 26,5% de l'energia primària mundial. I quan les dades de capital doncs són creixents. El gas, el cenit, entre el 2025 i el 2045. Però com que és una matèria de difícil transport, pel cas d'Europa, amb efectes equivalents, podria ser el 2015. La taxa de declivi pot estar fins a un 4%. La seva TRE és 20 i baixant i de nou condicionada a la disponibilitat de petroli. El seu potencial màxim, que és una mica més elevat a l'actual, seria uns 70 milions de barrils. Penseu que totes aquestes coses ja s'estan explotant, eh? No és que puguin suplir el petroli, estan explotant-se en paral·lel. I allò representa el 20,9% de l'energia primària mundial i té unes necessitats de capital creixents. I una cosa que també sentireu parlar molt, que són els gasos d'esquist, el shale gas, Allò és un bluf bestial, però això ja sé que ho explicaré més tard. L'urani. L'urani també s'esgota. L'edat del cènit està entre el 2015 i el 2035. De fet, un article molt recent, molt detallat, diu que és el 2015. Amb l'inconvenient, a més, que una part de l'urani que es consumeix al món actualment prové de míssils russos desmantellats amb un acord de l'acord Start, i els russos ja han dit que a partir de 2013 aquest urani se'l queden ells. Taxa de declivi pot ser força ràpida, d'un 6% anual. Una terra E molt baixa i condicionada al petroli. És una font d'energia que no és segur que realment tingui sentit explotar l'energia nuclear. El potencial màxim és de 59 quilotones d'urani equivalent a l'any, representa un 6% de l'energia primària mundial. Vale? S'estan consumint 70, és a dir, hi ha un gap important. I bueno, en fi, és una indústria que necessita molt de capital i que possiblement no és rendible si estem comptant el cicle total. I bueno, l'ús del MOX, que es dirà molt i parlarà molt, no sembla que sigui viable econòmicament, i quan els reactors de fusió, doncs, us has de dir que ho sento molt, però no són viables. Hidroelèctrica. No té cènit, és una energia renovable, però sí que té una taxa de declivi, perquè els pantans s'emplenen de sediments. I el que es fa de tant en tant és s'asseca el pantà i se'n van unes excavadores, petroli, per treure tots els sediments, per poder reomplir el pantà després. Té una terra relativament bona, de 30, en alguns casos hi ha alguns autors que van a dir de 100, però està condicionada a la disponibilitat de combustibles fòssils. El seu potencial màxim no és molt gran. Amb microhidroelèctrica i minihidroelèctrica es pot arribar a tenir com 3 cops la quantitat actual, que és relativament petit. I les necessitats de capital són moderades, per comparació amb les altres. L'eòlica. L'eòlica no té cenit, no té taxa de declivi, uf. Té una terra força acceptable, condicionada als combustibles fòssils, però té un potencial màxim petit. Aquest és un resultat de Carlos de Castro de la Universitat de Valladolid molt recent, de l'ordre d'un terawatt a escala mundial, enfront dels 14 terawatts que es consumeixen al món. I a Espanya s'està veient això, que no es pot extreure més energia del vent, per més parcs que tu instal·lis. Necessitat de capital, moderades, onshore i elevades offshore. Fotovoltaica, no té zenit, no té declivi, té una terra E penosa. Aquest és el problema, i qualsevol que instal·li fotovoltaica ho sap, que no és rendible econòmicament. Necessites molt de temps per amortitzar. La indústria diu 6 anys, no és cert. Típicament arribes a 20-30 anys, que és el temps de vida útil de la placa. Té una tassa de retorn energètic que fa inviable fer-la servir a gran escala societàriament. Té un potencial il·limitat, pràcticament. Rebem una gran quantitat d'energia del sol. El problema és que no la podem explotar per culpa de la seva terra. I a més a més té un problema de que les plaques de més alt rendiment fan servir terres rares, materials especials, l'indi, gal·lini, seleni, etc. I no n'hi ha molts, perquè a més la Xina ha acaparat el comerç mundial d'aquestes matèries i se les reserven per ells. Altres renovables, doncs, per anar ràpid, té una terra en alguns casos acceptable, un potencial molt reduït, només en llocs específics es pot fer servir, per més que ho siguin geotèrmica, un dimotriu, etc. Hi ha molts pocs llocs que es puguin aprofitar a una escala acceptable i té unes necessitats de capital baixes a moderades. Què implica tot això? I ara anem a la part de les conseqüències. Implica una cosa molt clara, és la fi del creixement econòmic. El creixement del PIB està molt lligat al creixement del consum energètic. Aquestes són dades de l'Agència Internacional de l'Energia que relacionen el producte interior brut de la Terra, expressat en paritat de poder de compra, enfront del consum total d'energia, expressat en megatonelades de petroli equivalent. I com veieu, fins i tot els cicles recessius segueix una correlació molt forta. I aquí tenim una altra anàlisi que el que mostra és com varia el producte interior brut del món en conversió de com varia la producció de petroli. I sabeu que estan molt correlades. Perquè energia és capacitat de fer treball, de fer feina. Amplifiquem la nostra capacitat de fer feina fent servir energia a les nostres màquines, amb la qual cosa podem produir més béns i serveis quan tenim més energia. I si volem créixer econòmicament, necessitem això. El professor James Hamilton de la Universitat de Califòrnia San Diego ha mostrat que cada cop que la factura petrolera passa al 5% del PIB es desencadena una recessió als Estats Units i en el fons a tot el món. Això equival a un preu d'entre 80 i 85 dòlars el barril. Algú sap a quant està el petroli avui? 115. És a dir, estem en una situació que ara el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, l'Agència Internacional d'Energia reconeixen que són preus que generen recessió. El Banc Mundial traia un informe fa un any que deia que les aerolínies no són rendibles amb preus del barril per sobre de 80 dòlars. I una cosa que està passant, que és molt greu, és Això són la diferència entre demanda i oferta del món. És una gràfica que he fet jo. I el que es veu és que des de fa, de vegades hi ha més oferta que demanda, s'acumula a les reserves dels països, de vegades es gasta més. Des de fa més d'un any, des de maig de l'any passat, s'està consumint més del que s'està produint i mai no havia hagut un moviment d'aquesta amplada, que és el pic més profund, i d'aquesta profunditat i d'aquesta amplada, el que s'està veient. Perquè és que el problema és que no aconseguim trobar petroli en lloc i, bueno, per mantenir la ficció, consumim de les reserves. Per això l'Agència Internacional d'Energia va alliberar, si us en recordeu, a començaments de l'estiu, 60 milions de barrils de les seves reserves estratègiques. El decreixement inevitable del nostre consum d'energia ens aboca a un decreixement econòmic forçat i permanent. El decreixement no és una opció, és que ens vindrà imposat. El problema més greu és el deute. Sense creixement econòmic no es pot pagar el deute. Això us ho pot explicar un economista, però bueno, tothom ho accepta, és una cosa que és ben coneguda. Tots els països occidentals, per conseqüència, hauran de suspendre pagaments en algun moment. No podrem tornar al deute. Ni Espanya, ni després França, ni Alemanya, ni els Estats Units. No podrem tornar al deute. L'intent de pagar el deute a tota costa, en comptes de dir, bueno, fem default, bueno, Espanya durant el segle d'or ho va fer 6 vegades, tampoc no passa res, doncs porta una cosa que es diu el col·lapse catabòlic. Vas liquidant serveis, vas malvenguent les coses per intentar recuperar el deute, però no pots, perquè tot i que disminueixes el deute, també disminueixes la teva activitat econòmica i la ratio empitjora. És el que ha passat a Grècia. Grècia, al començament de la crisi, tenia una ratio de deute a PIB del 112%, han disminuït el deute, però també han disminuït la seva activitat econòmica i ara és del 120%. Vas col·lapsant, és com una caquexia, això. Bueno, el món a una cruïlla, com que vaig molt malament de temps, com que parlaré aquí sobretot de temes ambientals, doncs ho passo molt ràpidament. Ens enfrontem a 4 crisis alhora, jo crec que ja queda força clar, que estan molt interconnectades entre elles. La crisi energètica porta que siguin menys viables les empreses. Les empreses no són finançades perquè els bancs no se'n fien de que puguin realment ser rendibles. Això genera més estrès ambiental, no només el canvi climàtic. Tenim, doncs, l'explotació de les matèries primeres. Això és una mina de coure, eh? El coure, les mines de coure d'avui en dia no són com les mines dels 7 nans de Blancaneus, eh? Són així. La concentració de coure allà és de l'1 per 10.000. Ha estat triturat 10 tones de roca per trobar 1 quilo de pirita, de sulfur de coure i després refinar, etcètera, etcètera. Consumeix una enorme quantitat d'energia. Més energia, més encariment. Els preus estan molt correlats, els inversors troben una gran oportunitat d'inversió afavorint un encariment addicional. Bueno, doncs, més dificultat a les empreses, més atur. I a més, després bases que peten, perquè per extreure aquests minerals s'han de fer servir àcids i bases, i, bueno, es deixen les bases allà abandonades, i més impacte ambiental. Els aliments, doncs passa una mica el mateix. Els aliments que nosaltres exportem al nord d'Àfrica, el nord d'Àfrica importa el 50% dels seus aliments. Els inversors diuen, ah, quina oportunitat, vinga, invertim. Fa pocs mesos, tu podies anar a alguna caixa, i no diré el nom, a demanar un producte d'alta rendibilitat i t'oferien invertir en aliments, especular en aliments. Bueno, bé. Pues, més problemes per les famílies, menys renta disponible, a més els biocombustibles suposen encara una força que va pujar més als aliments, més pressió sobre el terra, més erosió, i ja per acabar-ho de graduar, doncs en alguns països esclaten revoltes de fam. En aquest moment hi ha problemes amb l'encariment dels aliments a uns 60-70 països del món, en particular al nord d'Àfrica. No és per casualitat que aquestes coses que han passat ara estan molt relacionades amb l'encariment. En molts d'aquests països el preu de l'oli, del pa i del sucre va pujar de més d'un 50%, just abans de les revoltes. I això incideix, si passa en un país com a Líbia que produeix petroli, en què hi hagi menys petroli. Passo ràpid, això és com serà, jo visc allà, a Figueres, això és com estarà el mar d'aquí 500 anys, que tindré platja al costat de casa meva, però hi ha coses ben pitjors que la pujada del nivell del mar, com ara que les temperatures mitjanes, perdó, les temperatures màximes en una duració de 6 hores podrien arribar a ser mortals de necessitat de més de la meitat del globus cap a l'any 2100. És un article del CNES de l'any passat. Hi ha un 5% de possibilitats de que passi això, suposant que no aboquem més CO2 a l'atmosfera. Altres impactes ambientals, bueno, jo que treballo en un institut que antigament es deia l'Institut de Pesqueries, tenim un problema, no sé si tenim sense peixos al mar. A ritmes d'explotació actual de les de la FAO, d'aquí 20-40 anys haurem exterminat tots els peixos de tots els mars del món. Les abelles mel·líferes estan morint, per diversos problemes, el tema de les bases tòxiques, la impossible gestió dels recursos dels residus nuclears, també donaria per parlar molt, En fi, tenim quatre crisis, alhora que convergeixen en una única crisi, una crisi política, és a dir, és impossible donar una resposta fàcil a cap d'aquestes crisis, no dic ja quatre alhora, i la gent del carrer té la impressió que els polítics no estan adreçant els seus problemes perquè evidentment són molt difícils d'adreçar. Conclusions, passo ràpid, o sigui, ja ara ja que esteu en espantats, doncs les conclusions són un plomasso, però la producció de petroli està estancada el 2005 i només anticipa les del gas, carbó i urani. El consum al nostre país, als països occidentals, està caigant un 3% anual. L'escassetat de matèries primes i el petroli impedeixen el creixement econòmic sostingut. Amb el nostre sistema econòmic no creixen, s'aboca una espiral de destrucció econòmica, el col·lapse catabòlic, el que estem veient, els serveis que anem perdent, les indústries que van tancant. I no hi ha alternatives als combustibles fòssils i l'urani, perquè no tenen ni escala, ni materials, ni temps, ni capital, ni res. Conclusions, què podem fer? Disminuir l'exposició individual, reorientar si és precís la nostra carrera o professió, ajudar la gent més propera avisant-los del problema i constituint comunitats de recolzament, i influint dins la mesura del possible d'execució de polítiques de sostenibilitat. Bueno, i educant la ciutadania, especialment els joves, que és la raó per la qual he vingut aquí i sento molt d'haver-me passat tant de temps. I per concloure, doncs, gràcies per la vostra atenció i aquí teniu l'adreça de la nostra associació, l'Oikres Observatori, i la part de baix és el meu blog, si voleu buscar més dades. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, Antonio. Jo a vegades penso que sóc un fanàtic i que em passo perquè no menjo peix, perquè em sembla que em passo de voltes i veig que no, que encara no m'he passat prou de voltes, no hi he arribat. Tenim temps per un parell de preguntes.
Jo vull fer una cosa, un comentari. I és, hem començat a les 9:15, al final he fet la presentació en 45. Bueno, o sigui, que
sí, vas fer...
No, és que jo pensava, dic, ostres, és que com hem passat tant de temps, jo no m'ha relaxat, vale.
No, estem al temps. Era per...
Vale.
Doncs això, fem una petita ronda de preguntes i en tot cas, com que ens estan esperant per la videoconferència, si algú ara no pot entrar en el torn, potser al moment del cafè podem aprofitar i parlar una estona més a dalt.
Sí, Rafael Llussà, Universitat de Girona. Una pregunta tècnica, que has parlat de que el potencial màxim de l'energia eòlica és molt petit i jo no hi entenc i no sé per què.
Si... No és molt petit, és un terawatt. Un terawatt és petit.
Em va semblar que deies que era limitat o que era...
És un terawatt, no són els 14 terawatts que estem consumint avui en dia. No és petit. El que passa és que no arriba ni de lluny al que consumim ara.
O que no es pot augmentar molt, has dit, em sembla.
Es pot arribar a un terawatt. Això és un article de Carlos de Castro publicat ara fa poc a l'Energy Policy i fa un anàlisi, al contrari de les anàlisis que se solen fer, que són bottom-up, que es vaig posant aquí, miro el potencial eòlic de tot el món com si fos independent, perquè aquest és el problema, és tu poses un molí aquí i dius aquí el vent bufa amb aquest perfil, sí. I pots aprofitar tant i aquí i tal, no te n'adones que si tu treus d'aquí generes un efecte sobre el budget total, sobre el balanç total d'energia. A la capa límit de l'atmosfera agafada fins a una alçada de 180 metres, que és el que ells fan, es dissipen de l'ordre de 100 terawatts i després per una sèrie de consideracions tècniques, etc., de com has d'espaiar els molins, etc., etc., tu veus que mostrejant de manera òptima aquests 100 terawatts disponibles, pots arribar a aprofitar un terawatt.
Val. I llavors una altra cosa és que has passat molt ràpid per les conclusions i no he entès què vols dir en disminuir l'exposició individual, si ho pots aclarir un moment. Gràcies.
Bueno, suposo que vostè no està hipotecat. Sí. Pues això. Aquesta és una, hi ha més, però bueno, aquesta diguem-ne la més clara, no? Disminuir la hipoteca tant com es pugui. Jo també estic hipotecat.
Alguna altra pregunta?
Hola, sóc en Ricardo Lausín, de la Universitat de Girona. Hi ha molta literatura de solucions boges, tipus geoenginyeria i res més. Jo voldria saber si això està sent considerat seriosament pels polítics o realment hi ha una consciència de que això no pot ser viable.
Ja, en realitat són dues qüestions. Una, si la geoenginyeria pot resoldre el problema. El problema en realitat no pot ser resolt per un motiu. El nostre sistema econòmic ens aboca a créixer, créixer, créixer. I créixer exponencialment. El PIB ha de créixer un 2,6%. Això és un creixement exponencial. Ràpidament arribes a valors molt, molt elevats. No? Aleshores, a nivell de geoenginyeria s'han arribat a proposar algunes coses. Típicament més s'està pensant en termes de remediació del canvi climàtic, no tant de generació d'energia. L'altra qüestió és molt interessant, és els polítics són conscients del problema del picoll de la crisi energètica i la resposta és clara, sí, sí que ho són, sí que ho són, ho saben de sobres. Mariano Marzo explica que ja ha estat a la Comissió Europea parlant d'aquest problema i ahir quan comença a parlar, els polítics li diuen, no, sí, això és com un wisdom, és una cosa ben coneguda, el que volem és que vostè ens proposi solucions, és a dir, quina solució vol que jo li doni. Vale? Al blog tinc una anotació que es diu públic o no publicitada, que simplement és un recull de documents a totes les administracions públiques, sobretot espanyoles i també algunes estrangeres, sobre el problema i de fet no és un recull exhaustiu ni de bon tros. No hi ha més mínim dubte. A més, jo he tingut alguna oportunitat de parlar amb algun polític i sí que ho saben de sobres. Hi ha molt voluntarisme, la política és la ciència de lo possible i aleshores és bueno, però fer més inversió en renovable, diguem-ne, segons l'opció. Els partits de dretes tendeixen a pensar que la nuclear és la solució i els partits d'esquerres tendeixen a pensar que la renovable és la solució. Cap de les dues té l'escala apropiada. La nuclear, a més, és exhaurible, és no renovable, cosa que sembla no entendre. No? Jo he estat discutint a la ràdio, a Catalunya Ràdio, amb el senyor Antoni Taüll, que és membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, i jo l'explicava que bueno, els recursos d'urani del món són limitats i que estem arribant al zenit, i ahir m'ho dic, no, això és possible, no és veritat. També la idea, un tres de l'urani que es consumeix al món ve de missils russos desmantellats. No, això no és veritat. I la segona vegada que ens trobem, bueno, com un tres de l'urani ve dels missils russos, vaja home. amb el zenit de l'urani doncs passarà que fins que no el passem, com una mica amb el petroli, ara es comença a acceptar perquè l'hem passat. El de l'urani quan el passem s'acceptarà, com la resta. Aleshores, és un tema delicat, per això els polítics, els de dretes solen confiar més en la nuclear, té una sèrie de coses que la fan atractiva. Per un polític diguem-ne que vol defensar una cosa més autòctona i és lògic, com a opció, tret el problema de que no és renovable i que hi ha un problema de subministrament d'urani, que França, per cert, ho està patint molt. I en quant a les esquerres, doncs això, la renovable doncs té molts de límits i és això, és que no podem mantenir l'actual, és que no podem, però ni de juny. Jo dic que si tenim sort, podem mantenir el 10% del que consumim ara, si tenim sort. Perdó, ho sento, és que pensa i al final... Jo dic que si tenim sort podrem mantenir un 10% del que estem consumint ara i que diguem de les opcions, la dreta tendeix a pensar més en la nuclear perquè dona més capacitat autòctona i bueno, té altres avantatges, diguem-ne, el problema que hi ha és que és exhaurible, no hi ha prou urani, i l'esquerra tendeix a creure més a la renovable, que el problema de la renovable és la seva escala, és que és impossible fer el nivell que consumim ara. Aleshores, el que és això és que hem d'acceptar que haurem de consumir molt menys, la qual cosa implica una reorganització molt profunda de la societat, perquè tenim una societat basada en el consum. Vivim en una societat de consum, hem de consumir més, però què passa si no hi ha més? És que no és un petit canvi, és un canvi radical. I la impossibilitat d'acceptar això és el que fa que... Però bueno, jo no públicament li puc dir d'alguns quants polítics i els motius pel que sé que ho saben. Vale.
Hola, Pere Giró...
No,
sí, igual. Pere Giró, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres.
Vaja.
T'haig de confirmar que la conscienciació que tenim nosaltres hi és. I fem, a Figueres ja ho saps, que fem coses amb energies renovables, la plaça Catalunya...
Tinc un post sobre la placa fotovoltaica. No molt elogiós, ho sento, però em sap greu.
Bueno, mira, escolta, no tothom pot estar content. El que passa que nosaltres ens trobem, els polítics ara en aquest sentit, és la conscienciació de la gent. Podem fer moltes propostes, podem fer molt, però és el que deies amb el tema del consum. Jo crec que un dels grans temes i grans problemes és la conscienciació de la gent. Tu es poses això allà i dius, ostres, escolta, no m'ho crec. No? I és un tema que jo crec que a part de les pressions que podem fer, ens podeu fer els polítics, també és la pressió a la gent, és el que fem nosaltres en el ciutadà, que és el que verdaderament és el que fa el consum.
Bueno, jo en això tinc una resposta molt clara, és a dir, jo des de fa 2 anys, jo conec gent que es dedicava a parlar d'aquests temes començant per Mariano Marzo, vale? però des de fa molts anys. I ara des de fa dos anys, doncs, mira, veiem com estan evolucionant les coses, que jo conec aquest problema des de fa uns anys, des de que era posat a París. I jo pensava que, bueno, que es faria alguna cosa, i el que he vist va arribar el 2008, jo vaig interpretar el que estava passant, una cosa més que més o menys m'esperava, i em vaig sorprendre no veure la reacció. Jo pensava que la carta amagada que tenien els polítics era l'energia nuclear, no? Que és molt poc popular, però tenia alguns avantatges, com dic. Que després vaig descobrir que és que el nuclear, hi ha, bueno, a part dels problemes de finançament, està el problema de que realment no hi ha prou recursos com per sostenir-la, per més que diguin, i després et parlaran del Tor i no sé, bueno, en fi. I aleshores, doncs, és el moment que jo vaig decidir que havia de començar a conscienciar. Jo faig regularment xerrades, jo he estat a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Universitat de Girona, també he estat, hi havia 10 persones, bueno, i a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma de Barcelona, he anat a diversos fòrums a explicar això. Jo, si l'Ajuntament de Figueres em vol convidar a fer una xerrada, jo de bon grau i molt de gust, encantat de la vida la faria, i faria una mesa estàndard, que no passa aquesta, en un altre context. O sigui que, bueno, en qualsevol cas, per allò que he dit de la placa fotovoltaica, no? Jo dic, amb tot, jo valoro molt el que està fent l'Ajuntament de Figueres. L'Ajuntament de Figueres demostra tenir una sensibilitat en aquest aspecte que és digna que és encomiable. El problema és que no sé si és com solucionarem el problema. S'ha de fer un plantejament radicalment diferent. I a veure, jo com que visc a Figueres i jo sóc conscient que aquí l'única solució real que hi ha, que a mi se m'acudeixi. Jo sóc, també s'ha de dir una cosa, jo sóc físic. Jo no sóc polític ni planificador, jo tinc les meves idees, però del que puc parlar una mica i no tant d'autoritat és de qüestions tècniques. Però jo, des de, ja com a ciutadà, jo l'única cosa que veig que pugui tenir una mica de sentit és el que diuen els Transition Towns, i jo crec que bueno, en un moment donat s'haurà de plantejar, sobretot si la crisi s'agreuja. L'Ajuntament de Figueres, com tants altres, també té problemes d'endeutament, encara pot aguantar un temps, però té una situació una mica més sanejada, però tampoc no és indefinit. Vale? Pues, tant, per exemple, l'Ajuntament de Figueres, si jo l'he dit, el creixement econòmic s'ha acabat. No pot esperar una millora durable de les condicions econòmiques. Ara, en moments que les coses sembla que repunti, com passava ara, i de cop, ploc, un altre cop cap a baix. I després, sí, ploc. Sabent això, el plantejament que s'ha de fer és completament diferent. S'ha de començar a pensar en altres termes. S'ha de començar a pensar què farem el dia que ja no podem pagar la contracta d'escombraries, d'aigua, com a garantirem el subministrament d'alguns serveis bàsics. S'ha de començar a pensar dels aliments. No? I les cadenes de supermercats funcionen a una base d'un estoc molt curt, on es magatzem molt curt, allò de, com es diu? On the fly. No me'n recordo com la terminologia exacta. En fi, que només tenen per 3 dies. Què passarà quan hi hagi problemes a les línies de subministrament? L'informe de Lloyds parla d'això precisament, de que és molt difícil garantir el subministrament fins i tot als supermercats. Hem pensat en tot això? No. Estem pensant en, bueno, ara quan comença la recuperació, bàsicament aguantem que ja ve la recuperació i ja tirem cap endavant. Fer una política convencional davant d'una situació excepcional. El problema és que, clar, jo ja entenc que el que jo dic és tan gros que s'està molt convençut, però donat el ritme al qual evolucionen les coses, jo aquestes xerrades que fa 2 anys que les faig, han canviat tant les coses. Jo fa 2 anys explicava als meus companys, que són funcionaris com jo, ens congelaran el sou. No, ni tant, ens ho retallen directament. Vull dir, coses que han impensat les fa 2 anys, ara són la realitat, són el dia a dia. L'Estat abandonarà alguns serveis, no és el que estem veient, les retallades, però és que quina altra cosa pot fer l'administració si és que no té recursos? Si no té recursos, doncs comença a tallar en educació, en sanitat. Jo entenc la situació en la qual es troben els polítics. L'error fonamental és pensar que aquesta situació remuntarà. I jo entenc que per això el primer esforç que s'ha de fer és comprendre que la situació no pot remuntar. I això és una cosa que cadascú ha d'interioritzar. Quan un vegi, no, realment la situació no pot remuntar, aleshores et comences a plantejar les coses d'una manera radicalment diferent, més en pla contenir foc. Però bueno, jo entenc que és un procés molt dur. En qualsevol cas, jo si volen que vagi a parlar a Figueres estaria encantat.
Sí. Josep Calbó, de l'Universitat de Girona. Has presentat la gràfica aquesta on es veu perfectament la correlació entre el producte interior brut, el creixement, diguéssim, i la producció energètica o el consum energètic. Però jo et preguntaria, pots comentar sobre la causa i la conseqüència, diguéssim, quina d'aquestes dues corbes va al davant? Quina és la primera, diguéssim, en variar i porta a variar l'altra? I després una altra, ja més, una cosa més, diguéssim, subjectiva i opinable, que de fet lligant amb el que estàs dient tu ara, és, podem, diguéssim, albirar o imaginar que aquesta correlació que fins ara s'ha demostrat és claríssima, en algun moment d'un futur es trenqui, és a dir, un creixement econòmic deslligat del creixement energètic, diguéssim? Bueno, i estem entre físics, eh? Però sí, fem un esforç d'imaginació.
No, és un tema que es porta debatint com un parell de dècades. Que res de tot això és nou, eh? Però bueno, per què hi ha una correlació tan forta entre energia i economia? Perquè l'energia és la capacitat de produir treball. Aleshores, nosaltres no ens adonem, però per exemple, jo aquí ara estic consumint energia per amplificar la meva veu i arribar més lluny. Estem en un lloc tancat refrigerant-ho amb energia, il·luminant-ho amb energia. Consumint energia, quan agafem mercaderies d'un lloc, les transportem a un lloc molt llunyà. Consumim grans quantitats d'energia quan agafem el ferro de la mena i el transformem en acer. I consumim molts materials que també han consumit energia. Per poder incrementar la nostra producció de béns i de serveis, necessitem incrementar el consum d'energia. Evidentment, amb mesures d'eficiència, per un determinat procés productiu es pot disminuir la necessitat d'energia. El problema és que hi ha una cosa que es diu la paradoxa de Jevons, que ara no explicarem, que és un efecte de rebot, que tu, a mesura que tu vas disminuint els teus requeriments d'energia en un procés concret, el que passa és que el fa servir més, perquè com que et costa menys, el fa servir més. I al final, sense una limitació legislativa, una millora d'eficiència no condueix mai a una disminució del consum d'energia, sinó a més. En respecte al tema de la desmaterialització de l'economia i si es podria tenir una economia menys intensiva en energia, s'ha dit molt que la intensitat energètica dels països occidentals ha millorat moltíssim, però ha millorat perquè s'ha deslocalitzat la producció a Xina. Els processos més intensius s'estan consumint a altre lloc. Si uno mira el globus en el seu conjunt, la intensitat per unitat produïda en realitat ha augmentat perquè Xina és molt ineficient. Xina consume sobretot carbó. Aleshores, simplement hem canviat de lloc el problema, ¿vale? Però no hem millorat. I és una cosa que s'especula teòricament, de fet, Aires és un dels grans popes d'això, i és curiós veure com han evolucionat de dir no, podem desmaterialitzar l'economia, ja els últims articles és superpessimista, jo penso que aquest home gens serà un canal, no sé què farà alguna bogeria. No sembla fàcil a curt termini.
Molt bé, moltes gràcies, Antonio.